Bon dia. L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols reclama dues actuacions de millora a la carretera C63.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Això és una demanda que ja s'havia fet també parlant amb diversos veïns. Ja és una demanda de fa anys que nosaltres ja també vam portar per ple fa uns 4 anys aproximadament. I que bueno, després doncs van fer la petició a carreteres i això doncs per sort doncs ha tirat endavant.
És l'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Artur Colomer, declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Concretament, aquest parell d'actuacions són a l'entrada a Sant Iscle i Sant Miquel i també a la corba d'entrada a Sant Feliu de Pallerols. Ara, com explicava el mateix Artur Colomer, s'han licitat les obres i dins el projecte s'hi han inclòs aquestes dues actuacions. També, a banda, resfaltarà la carretera amb asfalt sonoreductor. Des de l'Ajuntament esperen que les obres comencin en els propers 3 o 4 mesos. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars. Avui és dilluns 28 d'agost de 2023.
El dia en 4 minuts.
Les actuacions de rehabilitació d'habitatges d'Olot comptaran ara amb dues línies d'ajudes. Una va destinada a habitatges individuals i l'altra als edificis plurifamiliars. Se'n poden beneficiar aquells propietaris que hagin fet obres de millora energètica que s'hagin fet després de l'1 de febrer del 2020. Els radars de trànsit de la Garrotxa van posar més de 18.500 multes l'any 2022, una xifra que agrupa els radars situats a Sant Joan les Fonts, Argelaguer i Sant Jaume de Llierca. Els dos primers són sentit Olot i l'últim sentit Besalú. El conjunt de multes suposen un import superior als 2 milions d'euros. Una de les voluntats del Festival de la Dansa d'Arrel Tradicional, el Festival és Dansa, ha sigut introduir una sèrie d'aprenentatges als més petits. L'Art en Dansa ha sigut un projecte que ha perseguit l'objectiu de traspassar una obra d'art com un quadre en una coreografia. Precisament, valoració més que positiva de la directora del Festival és Dansa, Núria Feixes, de com anar la setmana. Des de l'organització asseguren que s'han recuperat completament de la pandèmia i que ara l'objectiu és reforçar les línies de treball que ja han estat implementant. L'espectacle pirotècnic que organitza el Pim Pam Pum Foc porta el títol de Bordinola i aquest any, com a gran novetat, serà amb entrada prèvia i gratuïta. El Correfoc d'enguany, també organitzat pel Pim Pam Pum Foc, estarà acompanyat per un nou cabeçut fet pels alumnes de l'Escola d'Art d'Olot. En esports parlarem de l'olotinaina Cargol, que es mostra satisfeta amb la plata a l'europeu de bàsquet. La jugadora de la selecció espanyola considera que França va ser més intel·ligent a la final. I tancarem la carpeta esportiva parlant de la Unió Esportiva Olot, que va tornar a sumar una nova victòria en un nou amistós, en aquest cas aquest diumenge, al camp del Sant Gregori, per 0-9. També parlarem del partit de veterans entre els dos conjunts.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. La Federació Espanyola de Futbol convoca una reunió urgent per avaluar el cas Rubiales i estudiar mesures. El president interí, Pedro Rocha, ha convocat per aquest dilluns a la tarda la plana major del futbol estatal. En la mateixa línia, la mare de Rubiales, en vaga de fam i atrinxerada en una església. Ángeles Béjar no sortirà de l'església de Motril fins que es faci, segons ella, justícia amb el seu fill. En matèria política, Feijóo comença una ronda de contactes condemnada al fracàs que inclou Junts. El líder popular confirma que parlarà amb tothom, excepte amb Bildu. El fort vent a Mallorca s'emporta cobertes, tendals i arbres i obliga a cancel·lar vols. El temporal ha provocat nombrosos incidents i una desena de ferits. S'han registrat ràfegues de més de 130 km per hora en alguns punts de la illa. En l'àmbit internacional, Donald Trump explota la fotografia de la seva detenció venent marxandatge i recapta més de 7 milions de dòlars. Des que fa 3 setmanes el van processar per haver intentat evitar que el Congrés certifiqués la victòria de Joe Biden, l'expresident ha recaptat uns 20 milions per a la seva campanya per ser candidat republicà. I capten sons al llac Ness, però no troben rastre del monstre, la recerca més gran en 50 anys. Un centenar de persones han participat aquest cap de setmana a la recerca de Nessie, que s'ha fet amb l'última tecnologia.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Cap de setmana amb un gran canvi de temps, gran baixada de temperatures ahir, pluges molt importants i bé, de cop i volta, ambient de tardor, després de tanta calor tota la setmana passada, onada de calor, recordem, alguns dies amb 42 graus, per exemple, a Mieres, i ahir els aiguats van ser forts i van nevar al Pirineu, fins a 2.300-2.400 metres, al Puigmal, al Bastiments, de fet, tot el Pirineu va quedar enfarinat. Pluges, les més quantioses, al Ripollès, Sant Pau de Segúries, 115 litres per metre quadrat, Camprodon, 140 litres, a Molló, 106 litres per metre quadrat, Sant Pau de Segúries, 91, a Sant Joan de les Abadesses, 89, a Núria i Ullater, 65, o a Olot, entre 63 i 75 litres per metre quadrat. Feia molt temps, de fet, amb tot l'estiu, i gairebé tota la primavera, que no havia plogut amb aquesta intensitat, aquesta quantitat d'aigua. Bé, després d'aquesta pluja torna a refrescar, tindrem bancs de boires matiners a l'interior, sobretot Osona, Ripollès, Garrotxa, Puig de la Selva, tramuntana moderada forta, mala mar avui a tota la Costa Brava Nord, i demà es mantindrà tant la mala mar com la tramuntana al nord de l'Empordà. La temperatura, com que avui no preveiem tanta pluja, o gairebé cap, doncs de dia pujarà. Però serà un dia de tardor. Atenció amb aquestes màximes, que ja els va costar passar dels 18 o 20 graus, avui podrien situar-se entre els 20 i els 24, però la nit serà freda tot l'interior, pràcticament d'octubre, i amb glaçades al Pirineu. Recordem que ahir va baixar a 1 grau sota zero a la Tosa, a 2.500 metres. Temperatures a tot l'interior, per sota de 8 o 10 graus, i a la costa fins i tot per sota dels 15. Demà el temps no canvia, per tant seguirà fent sol, alguna nuvolada, risc d'alguna gotera del Pirineu Oriental, però la temperatura serà lleugerament més alta de dia, lleugerament més baixa de nit.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 28 d'agost de 2023. Esteu escoltant l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot. I avui comencem parlant de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, que reclama dues actuacions de millora a la carretera C63, concretament a l'entrada de Sant Iscle i Sant Miquel i també a la corba d'entrada al municipi. Ara s'han licitat les obres i dins del projecte s'ha inclòs aquestes dues actuacions. També es refaltarà la carretera amb asfalt sonoreductor. Des de l'Ajuntament esperen que ara les obres comencin en el els propers 3 o 4 mesos.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
El Departament de Territori, mitjançant l'àrea de carreteres, ha licitat una sèrie d'actuacions a la carretera C63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols. Es tracta d'un traçat vell i que, segons l'Ajuntament del municipi, necessita millores per donar la millor via i comoditat als veïns de la zona. Entre ells, els de Sant Iscle de Colltor i Sant Miquel, ja que una de les actuacions consistirà en fer un carril de desacceleració per entrar a aquests veïnats. Una de les altres millores serà a la corba d'entrada al municipi, punt on, segons l'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Artur Colomer, ja s'hi han produït diversos accidents.
Dues actuacions principals, una que és aquí a l'entrada de Sant Iscle de Colltor i Sant Miquel de Pineda, amb dos carrils de desacceleració per facilitar l'entrada dels veïns d'aquesta zona. I un altre punt d'accés important que vam reclamar a carreteres que s'havia d'arreglar és l'entrada de Sant Feliu, el punt de Campanot, a la zona de Campanot que es diu, que hi ha una curva molt pronunciada, molt perillosa, que hi ha hagut varis incidents.
Pel que fa als terminis d'actuació de les millores de la carretera C63 de Sant Feliu de Pallerols, encara es desconeixen. Colomer, però, explica que des de l'equip de govern esperen que es comencin els treballs d'aquí 3 o 4 mesos.
No, encara no ens han definit els terminis. O sigui que ens ha dit que serà en breu, però encara no tenim una data concreta. O sigui que esperem que sigui ara, en aquests 3-4 mesos propers, doncs, que es faci durant ara aquest 2023.
Les millores a la carretera C63 són una demanda des de fa molts anys als veïns de Sant Feliu de Pallerols i reclamen la seguretat que creuen que ha de tenir la via d'accés al poble.
Això és una demanda que ja s'havia fet també parlant amb diversos veïns. Ja és una demanda de fa anys que nosaltres ja també vam portar per ple fa uns 4 anys aproximadament i que bueno, després doncs, vam fer la petició a carreteres i això doncs per sort doncs, ha tirat endavant.
La licitació del projecte d'obres a la C63 de Sant Feliu de Pallerols ja està damunt la taula i s'espera que les millores a la carretera estiguin finalitzades l'any 2024. A més, dins les actuacions també es refaltarà el traçat amb asfalt sonoreductor.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, parlem d'habitatge, perquè les actuacions de rehabilitació d'habitatges d'Olot a partir d'ara comptaran amb dues línies d'ajudes. Una va destinada a habitatges individuals i l'altra als edificis plurifamiliars. Se'n poden beneficiar aquells propietaris que hagin fet millores de tipus energètic que s'hagin fet després de l'1 de febrer del 2020. Segons l'estalvi energètic aconseguit, les ajudes ronden entre els 3.000 i 18.000 euros.
L'informatiu del migdia.
La nova línia de subvencions en el marc de la rehabilitació d'habitatges s'emmarca dins les ajudes dels fons europeus Next Generation. A Catalunya s'han previst la inversió de 923 milions d'euros i, en el seu cas, l'Ajuntament d'Olot impulsarà la utilització i captació d'aquestes ajudes per actuacions i iniciatives de millora de la ciutat. Les subvencions d'aquests programes tenen per objecte el finançament d'obres o actuacions de millora acreditada de l'eficiència energètica en els edificis unifamiliars o plurifamiliars, així com per a la rehabilitació i redacció de projectes de la mateixa rehabilitació. El regidor d'habitatge d'Olot, Jordi Güell, detalla que són unes línies d'ajudes per dos tipus d'habitatges.
Són dues línies d'ajudes perquè unes van destinades als habitatges individuals, el que entendríem per les cases, i l'altra van destinats als edificis plurifamiliars, el que entendríem per als blocs de pisos. Dues característiques importants d'aquestes ajudes. Una és que contemplen la possibilitat d'acollir-se a les subvencions, aquells promotors, aquells propietaris, que ja hagin fet les obres de rehabilitació energètica. Per tant, diguem-ne que s'hi poden acollir obres que s'hagin fet en posterioritat a l'1 de febrer de l'any 2020.
Les dues línies d'ajudes per rehabilitació d'habitatges es poden sol·licitar fins al 30 de novembre. Tots aquells projectes que comportin una reducció mínima del 30% del consum d'energia amb la consegüent reducció de demanda energètica poden optar a aquestes ajudes econòmiques. Segons si és una casa o un bloc de pisos, les quantitats econòmiques varien.
De manera que aquestes ajudes poden anar des dels 6.300 euros per habitatge fins als 18.800 euros per habitatge. I en el cas, diguem-ne, de les cases, l'import és dels 3.000 euros.
Tots aquells propietaris interessats en obtenir aquests ajuts per actuacions de rehabilitació d'habitatges poden contactar amb l'oficina local d'habitatge d'Olot. Els radars de trànsit de la Garrotxa van posar més de 18.500 multes l'any 2022, una xifra que agrupa els radars situats a Sant Joan les Fonts, Argelaguer i Sant Jaume de Llierca. Els dos primers són sentit Olot i l'últim és sentit Besalú. El conjunt de multes suposen un import superior als 2 milions d'euros. El Servei Català de Trànsit va interposar més de 758.000 multes per excés de velocitat arreu del país l'any passat, és a dir, una mitjana d'una sanció cada 42 segons. Gerard Puigdemont.
El Servei Català de Trànsit va interposar 758.659 multes per excés de velocitat arreu del país l'any passat, és a dir, una mitjana d'una sanció cada 42 segons. L'import reclamat per l'autoritat als infractors en total va arribar als 83 milions d'euros. Les xifres són similars a la mitjana dels 10 últims anys. A la Garrotxa durant el 2022 es van posar més de 18.500 multes, en concret, en els tres radars de trànsit que es troben dins la comarca, el que va posar més multes va ser el de Sant Joan les Fonts en sentit Olot, amb 8.823 multes. El segon va ser el d'Argelaguer, també en sentit Olot, amb 5.180 multes, i el tercer, el de Sant Jaume de Llierca, en sentit Besalú, amb 4.543 multes. En total suposen un import de 2.045.500 euros. Des de la Coordinació de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català de Trànsit, neguen un afany recaptatori i ho justifiquen amb una reducció d'accidents de fins al 80%.
Posem radars allà on hi ha acumulacions de morts i ferits greus, d'accidents amb morts i ferits greus. Això provoca que el trànsit es calmi i que hi hagin molts menys accidents. I, de fet, un radar que funcioni, que estigui ben posat al lloc i que estigui fent la seva funció, la seva reducció d'accidentalitat va entre el 65 i el 70, fins i tot 80% dels accidents abans i després d'haver-lo posat.
El radar de tram de l'AP7 entre Ulldecona i Amposta, Montsià, i el de la C31 a Castell d'Aro, al Baix Empordà, són els que més multen a Catalunya.
I abans d'obrir la carpeta cultural, un parell de punts en matèria de l'actualitat de la comarca del Ripollès. Comencem parlant de que hi ha més casos de Covid durant aquest estiu i, en conseqüència, també augmenta la venda de testos d'antígens. Les farmàcies han notat aquest repunt de positius amb el nombre de clients que han comprat testos perquè han estat en contacte amb un positiu o com a mètode de prevenció si han de visitar un familiar de risc. La nova variant Eris podria tenir una major capacitat de propagació, un dels motius del repunt de casos d'aquest estiu. Ens dona més detalls la Judit Lechon.
Repunt de casos significatiu de positius en Covid durant aquest estiu. La nova variant és l'Eris i a Catalunya ja hi ha més de 400 pacients hospitalitzats. Des de Salut atribueixen aquest increment a diversos factors. Pot ser pel contacte amb persones de fora de l'entorn habitual per les vacances, una major mobilitat i la fi de l'obligatorietat de la mascareta en qualsevol espai. També es pot deure una baixada de la immunitat, ja que han passat diversos mesos des de l'última campanya de vacunació i, en molts casos, també de l'última infecció. Aquest repunt també l'han notat a les farmàcies, ja que s'ha disparat de nou la venda de testos d'antígens. Jaume Vives és de la farmàcia Riera.
I la venda d'aquest mes, comparada amb mesos anteriors, doncs no hi havia una venda tan alta doncs, des de principis d'any, segurament. És difícil de dir, perquè a vegades hi ha mesos que hi ha algun festiu, però bueno, més o menys, aquest mes, més o menys, en portem venguts uns 120. Mesos anteriors se'n venien 30, 40, 50.
La venda de testos s'ha duplicat en comparació als darrers mesos. En la majoria dels casos és per prevenció si s'ha de visitar un familiar de risc o s'ha tingut contacte amb algun possible positiu.
I el mes d'agost del 2023 passarà a la història com el mes on s'ha implementat la cobertura 4G al nucli de Beget. Es tracta d'una demanda històrica dels veïns que finalment s'ha fet realitat gràcies a la col·laboració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i de la companyia Vodafone, que és la companyia que s'ha instal·lat al nucli. Un pas endavant de la millora dels serveis i les comunicacions que beneficia a diverses zones. Judit Curós.
Beget ja té cobertura 4G. Des d'aquest mes d'agost el nucli ja compta amb cobertura gràcies a la implementació de l'operadora de telefonia Vodafone, que ha estat la primera en instal·lar-se a la zona. A principis del mes d'agost es va tirar endavant una prova pilot donant cobertura de 2G i actualment ja s'ha ampliat a 4G. Es tracta d'una reivindicació històrica i des del consistori esperen que pròximament més companyies es puguin donar el servei. Així en parla Xavi Guitart, alcalde de Camprodon.
Això jo crec que és un fet històric, sobretot per tota aquesta zona, la zona de Beget, una part de Rocabruna, Voló, Salarça, una part de Font-rubí. Jo crec que ha arribat un moment en què estem en un moment històric per tota aquesta zona, perquè realment arribar a la cobertura mòbil, una cosa que ja la donàvem quasi bé per perduda, jo crec que és una cosa a disfrutar i a donar-li la rellevància, perquè jo crec que la veritat és que els veïns han fet un avenç molt gran.
La millora dels serveis i les comunicacions beneficiarà el nucli de Beget, Rocabruna, Bolòs, Salarça i un sector també de Font-rubí. De retruc, aquesta implementació obre les portes a la repoblació de les zones rurals, sobretot amb l'auge del teletreball els últims anys.
Tornem a la Garrotxa, obrim carpeta cultural parlant d'una de les voluntats del Festival de la Dansa d'Arrel Tradicional, com és el Festival Es Dansa, ha sigut introduir una sèrie d'aprenentatges als més petits. L'Art en Dansa ha sigut un projecte que ha perseguit l'objectiu de traspassar una obra d'art, com un quadre, en una coreografia. Guillem Guardiola.
El Festival Es Dansa ha volgut posar enguany l'accent en potenciar la tasca que estan duent a terme els i les joves creadores del nostre país. En aquest sentit, el nou campus Es Dansa ha estat una de les novetats més importants i que, a més, ha permès oferir un extens espai formatiu, uns tallers que han acompanyat sobretot a infants a descobrir noves cultures a través de la dansa i música tradicional. La directora del festival Les Dansa, Núria Feixes, ha destacat la importància d'inculcar la dansa d'arrel tradicional als més menuts.
Bé, jo crec que és important això, no?, de que des de petits sàpiguen treballar amb l'arrel, no?, perquè és, o sigui, un fet identitari nostre, i per tant, de que ja des de ben petits facin aquest treball és com molt interessant i bonic.
Els tallers també han permès als infants prendre consciència del que comporta la preparació d'un espectacle treballant des dels diferents àmbits com la part artística i la part escenogràfica. Un dels projectes del campus ha perseguit l'objectiu d'unir la pintura i la dansa. La coreògrafa Núria Ontecillas explica que a través de diferents quadres d'autors i autores catalans, més d'una vintena d'infants han intentat traspassar el quadre en una coreografia.
I agafem els elements del quadre que ens interessen, ja sigui per les línies, les formes, els colors, les textures, o pel que representen, si és una peça molt emotiva o està explicant alguna història, i el que fem és traspassar-ho al cos i veure de quina manera aquest quadre es pot transformar en una dansa.
Tota aquesta setmana hem anat practicant això per avui aquí a la plaça ensenyar-ho als pares.
Han sigut 5 dies de molta pràctica i ens hem esforçat molt, no?
Aquest projecte, a més, ha volgut posar de relleu que la dansa d'arrel tradicional també permet parlar de pintura, creativitat i altres modalitats artístiques.
I precisament, valoració més que positiva de la directora del Festival Es Dansa, Núria Feixes, de com anar la setmana. Des de l'organització asseguren que s'han recuperat completament de la pandèmia i que ara l'objectiu és reforçar les línies de treball que ja han estat impulsant. Aquest cap de setmana va ser el torn de la vessant més internacional del festival amb els espectacles Danses del Món.
Els espectacles Danses del Món han posat punt i final a la 41a edició del Festival Es Dansa de les Preses. Dissabte, la pista poliesportiva La Marbolenc va portar al públic un repertori de balls variat que incloïa danses garrotxines. La companyia Tango Julio Sosa d'Uruguai va fer aixecar alguns espectadors de les seves cadires a través de l'emoció dels seus tangos. La companyia Biorica de Moldàvia va tornar a la Garrotxa per oferir la seva Zora, un tradicional ball circular. I la companyia Crane d'Uganda va sorprendre el públic amb les seves danses enèrgiques, els forts sons dels seus tambors i amb el foc com a protagonista. Des de l'organització asseguren que s'han assolit al voltant dels 10.000 visitants, l'objectiu marcat inicialment, i destaca el desenvolupament de les línies de treball engegades basades en els joves, el pla d'impuls i la participació. En parla la directora del festival, Núria Feixes.
Recuperació ja per fi definitiva i d'això, no? Hem estat parlant de que posàvem el focus en aquests joves i això, no? D'haver pogut gravellar una mica tot això, aquest potencial jove que tenim al país i d'haver après moltíssim amb ells. La intenció és continuar reforçant les que ja tenim. Creiem que com a festival i com a capacitat que tenim tampoc podem créixer massa més i que hem d'anar a fomentar aquestes, no? A posar en valor les que tenim i a reforçar-les.
Durant el festival d'enguany també s'ha passat comptes dels 2 anys de valoració del Pla d'Impuls de les Danses d'Arrel, promogut per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat i Fira Mediterrània de Manresa per ajudar en la formació, creació, participació i difusió de les danses de casa nostra. 31 esbarts, 9 companyies de dansa, 21 col·lectius diversos i 42 professionals hi han participat, a més d'haver format una 20ena de joves i alguns mestres dansaires i l'estrena de 7 projectes de dansa. En parla la directora General de Cultura Popular, Adelaida Moya, i el director de Fira Mediterrània de Manresa, Jordi Foses.
Des del Departament de Cultura, el Pla d'Impuls és una eina bàsica de foment a la creació. I moments com aquest, en les danses, són molt gratificants perquè és quan veus realment tota la feina que s'ha fet en els darrers anys i la quantitat de gent que implica.
Amb l'objectiu de donar eines, de provocar que passessin coses en el sector de la dansa d'arrel tradicional, amb una mirada 360, és a dir, des del sector amateur, el sector dels esbarts, i provocar que es creï, que es faci ballar, per tant, amb una mirada molt global, però també d'incentivar, doncs, els joves del sector professional a treballar amb aquests materials de dansa d'arrel tradicional, no?
L'espectacle Danses del Món d'aquest dissabte es podrà veure aquest dilluns a partir de les 11 de la nit per la televisió i es remetrà durant la setmana.
I abans els esports, música i foc, que és sinònim del correfoc.
De sang, som fills de la flama. El sol és barrat de sang, som fills de la flama.
I és que l'espectacle pirotècnic que organitza el Pim Pam Pum Foc porta el títol de Bordinola i aquest any, com a gran novetat, serà amb entrada prèvia i gratuïta. El correfoc d'enguany, també organitzat pels Pim Pam Pum Foc, estarà acompanyat per un nou cabeçut fet pels alumnes de l'Escola d'Art d'Olot, Júlia Roca.
Fot-li fot!
El foc i les festes d'altura sempre les hem associat als pim-pam-pum-foc. Ells són els encarregats de dirigir activitats com el correfoc i els espectacles pirotècnics i aquest any arriben amb algunes novetats. Bordinol és el títol de l'espectacle que ens presentaran aquestes festes. La gran novetat, però, és que l'espectacle serà amb entrada prèvia que es podrà adquirir a partir d'aquesta setmana a la pàgina web de l'Ajuntament d'Olot. Marc Riera, un dels membres del pim-pam-pum-foc, ens explica el motiu d'aquesta novetat.
Ens hem trobat que els últims anys hi ha hagut molta gent que portava una hora, hora i mitja fent cua i no podien entrar a la plaça. I així doncs, ens assegurem que qui tingui entrada pugui entrar. I qui no hagi pogut agafar l'entrada doncs ja no haurà de vindre a fer cua inútilment.
Una de les altres novetats, aquesta relacionada amb el correfoc d'enguany, és que hi ha la possibilitat que la nova figura de l'Escola d'Art d'Olot, el drac Boro Boro, balli a l'inici i al final del recorregut. La cercavila del dimecres 6 de setembre també serà molt especial pels pim-pam, perquè tornaran a comptar amb el cabeçut pendejo que després d'haver estat restaurat tornarà a sortir al carrer. El correfoc es podrà seguir dissabte 9 de setembre a 11:45 del vespre i l'espectacle es podrà veure a la plaça de Braus a 11:45 de la nit.
Ferro deixa la pell, sento la carriba. Ferro deixa la pell, sento la carriba. Ferro deixa la pell, sento la carriba. Ferro deixa la pell, sento la carriba.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns 28 d'agost de 2023 parlant de l'olotina Aina Cargol, que es mostra satisfeta amb la plata a l'europeu de bàsquet. La jugadora de la selecció espanyola considera que França va ser més intel·ligent a la final. Cargol va registrar una mitjana de 7 punts i gairebé 4 assistències per partit i va tenir un rol destacat durant tot el campionat.
La jugadora de bàsquet Aina Cargol ja és a casa amb tota una medalla de plata penjada al coll. L'olotina assegura que ha sigut una concentració dura i que li ha servit per evolucionar com a jugadora tant en l'aspecte mental com físicament. El cert és que els números de Cargol no van parar de millorar durant el campionat, així com el seu rol dins la selecció espanyola. L'olotina ha registrat una mitjana de 7,1 punts amb un 61% d'encert en tirs de 2 punts, gairebé 2 rebots i 3,6 assistències per partit, convertint-se així en la setena millor passadora de l'europeu.
Els primers partits potser sí que hi havia més nervis, més no sé quin rol tindré, no sé ben bé què busquen de mi, però llavors em vaig deixar anar, vaig dir mira, que passi el que vulgui i vaig començar a ser jo pista i allà va ser quan vaig començar a disfrutar i també quan em van sortir millor les coses, però sí, molt contenta del treball que he anat fent i com he anat evolucionant dintre el mateix mes de concentració.
Cargol ha jugat una mitjana de 22,2 minuts durant l'europeu a Turquia. La selecció espanyola no va poder pujar al cim d'Europa perquè davant es va trobar el clar rival a batre, la selecció francesa, que es va acabar imposant per 63-67 en una final molt igualada.
Sí, normalment sempre la final és la final per excel·lència és França-Espanya i sí que hi ha sempre una certa rivalitat entre aquests dos equips perquè tothom sap que són els, en teoria, favorits. I jugar a la final contra França sí que donava un plus com de motivació i tot per ser ells, però bueno, al final ell vam tenir ocasions per guanyar, al final va estar molt, molt empatat i ells van encertar, altres no, i potser van tenir una mica més cap els últims minuts, però sí que va estar molt competit i tots dos podíem haver guanyat.
El paper de l'olotina Aina Cargol ha anat de menys a més durant l'europeu de bàsquet sub-16. La jugadora va ser titular per primera vegada als vuitens de final i a partir d'aquí va ser una de les figures més destacades de l'equip. L'europeu ha sigut la primera competició oficial que Cargol ha disputat amb la selecció espanyola.
I en futbol, la Unió Esportiva Olot se segueix preparant de cara a l'inici de Lliga del 10 de setembre d'aquesta nova tercera federació pel conjunt olotí i es va preparant a base d'amistosos. Aquest diumenge, per exemple, va a golejar el Sant Gregori per 0-9. Els olotins comencen la Lliga precisament d'aquí dues setmanes i continuen posant-se a top per arribar molt bé a l'inici de la competició. Pedro Dolera segueix donant minuts als joves del filial per provar-los i que vagin agafant rodatge.
Gairebé una desena de gols. La Unió Esportiva Olot ha golejat aquest diumenge el Sant Gregori de Tercera Catalana en un partit on Pedro Dolera ha introduït molts canvis a l'onze inicial amb molts joves i futbolistes del filial. El cert és que ha estat un match fàcil per als interessos olotins. A la mitja part, el conjunt de fora ja guanyava per 4 gols de diferència amb dues dianes de Marc Mas, un gol d'Ibrahima Cesai i un altre de Pau Joventeny. A la represa, Pablo Ufano, per partida doble, Manzano, Bernils i Uriel s'han afegit a la festa en un partit que ha acabat 0-9. Duel especial també per Arnau Forés, format al Sant Gregori fins a la categoria infantil. L'entrenador dels olotins, Pedro Dòlera, s'ha mostrat satisfet de la bona feina de l'equip a pilota aturada i ha considerat que el conjunt ha fet un treball molt seriós després de cada pèrdua de pilota. També ha celebrat que cap futbolista hagi acabat el partit lesionat. La Unió Esportiva Olot i el Sant Gregori han jugat el partit de veterans abans del duel entre els primers equips. L'Olot ara està pendent del seu rival a les semifinals de la Copa Catalunya.
Doncs fins aquí l'informatiu a migdia d'aquest dilluns 28 d'agost de 2023. Més informació, com sempre, al portal web i a les seves xarxes socials garrotxadigital.cat. Nosaltres tornem a partir de les 3 amb l'actualitat més pròxima de la comarca de la Garrotxa amb els butlletins horaris. Que acabin de passar un molt bon dilluns. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.